Avui, per tancar el programa, ens fa molta il·lusió fer-ho parlant de ciència i parlant de ciència amb el Salvador Massip, que és metge, científic i escriptor. Doctor Salvador Massip, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Us recordem que el Salvador va estar gairebé una dècada treballant a l'Hospital Mount Sinai de Nova York i que ara dirigeix un grup de recerca sobre el càncer al Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, al Regne Unit. El seu darrer llibre de divulgació és Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por, publicat ara fa uns mesos per Ara Llibres. De fet, aquesta setmana, Salvador, com saps, s'ha parlat molt del càncer, concretament del càncer de mama, per l'Angelina Jolie, que déu-n'hi-do la repercussió mediàtica que ha tingut aquest cas. Pot fer molt de bé aquesta dona, no?, amb aquest gest, perquè ha aconseguit que se'n parli, i molt.
Sí, jo crec que això és la part més positiva, no?, que és que ha posat a primer pla un trastorn genètic que és poc conegut, que és aquest defecte que té la Jolie amb un gen que es diu BRCA1, que és molt, incrementa moltíssim la possibilitat de tenir un càncer de mama, fins al punt que gairebé segur que l'hagués tingut amb el temps. I aquesta decisió, que no és gens fàcil, que la gent potser s'enreia una mica de què fa aquesta boja de treure's els pits o els ovaris, inclús, no? És una decisió que és difícil de prendre, però que pot realment representar, doncs, evitar tenir un càncer, que és un tema molt interessant i molt important.
Però no és l'única, per això, solució. Aquí s'ha destacat molt, molts metges que n'han parlat al llarg de la setmana comentaven que, a banda d'aquesta alternativa, que realment hi ha dones que agafen aquesta via, que és la més radical, però la més segura, potser, hi ha una altra que és fer-te controls molt periòdicament, diríem.
Clar, pensa que avui en dia, quan els càncers de pit, ja ho hem dit altres vegades, la supervivència és molt bona avui en dia, tractaments molt bons, i si es descobreix a temps, més del 80% de les dones el poden sobreviure. Per tant, l'alternativa és controlar-lo, seguir-se i anar-se controlant cada periòdicament fins i quan hi hagi els primers símptomes de que apareix un càncer, doncs tractar-lo. Clar, hi ha moltes dones que això tampoc ho volen.
I que potser torna a reaparèixer. Vull dir, clar, que fan el tractament amb tot el que això implica, efectes secundaris, etc., i després més endavant torna a sortir.
I clar, imagina't més això, cada mes anar a veure si tens el càncer o no tens el càncer. Sí. Ja també és una altra... No és una situació fàcil.
No,
i
gens ni mica.
I això, sortir a fora i parlar-ne, jo crec que ha sigut un gest molt valent i ajuda, doncs, a conèixer una malaltia que està bé que se sàpiga.
Com que se n'ha parlat tant sobre això, i també s'ha parlat sobre la clonació d'embrions, que després també ho tocarem, avui hem decidit abordar de manera intensiva una altra notícia que és molt interessant també i, en canvi, no ha sortit gens als mitjans de comunicació. Avui volem parlar de com la sang pot rejuvenir el cor.
Sí, és curiós que a vegades resultats o descobriments com aquest, que a mi em semblen molt interessants, a vegades de la premsa queden com soterrats o no se'n parla. I aquest que acaba la pena és una curiositat que podria ser en el futur una cosa útil. Mira, us explico de què va això. Mira, això comença amb una tècnica que es diu parabiosi heterocrònica.
Déu-n'hi-do el nom, eh? Sí. Parabiosi heterocrònica. Jo és la primera vegada que sento parlar d'aquesta tècnica.
Ara que us he explicat el nom, ja podeu oblidar, perquè el nom aquest no és la part important de la història d'avui. Oblideu això. La parabiosi aquesta és un invent de fa 150 anys. És una tècnica d'aquestes clàssiques que es feia a fisiologia, no? Que es feia per estudiar, doncs, l'intercanvi de nutrients i coses així. Us explico què és. És una idea que sembla una mica macabra, eh? Atenció si sou una mica susceptibles i us espanten les coses aquestes. La idea és connectar els sistemes circulatoris de dos animals. O sigui, es fa un empalme, diguéssim, un circuit que circuli la sang a la vegada per dos animals. O sigui, es connecten les venes i les artèries dels animals.
Quina angúnia, per favor. La sang de tots dos queda barrejada aleshores,
exacte,
no?
Exacte, es barreja i circula pels dos animals, circula la mateixa sang de l'un a l'altre. És una cosa que, la veritat, no tenia massa utilitat a part per fer alguns estudis clàssics i és una tècnica que gairebé no es feia servir. Però això ho han aprofitat uns investigadors de Harvard per preguntar-se si hi ha algun element a la sang que pot ajudar a rejuvenir o que determina la joventut dels teixits. No?
Quin experiment han fet ells?
Els que han fet han connectat ratolins vells de 2 anys, que són ratolins d'edat bastant avançada, amb ratolins joves de 2 mesos. I han mirat a veure què passa. No? Doncs aquí tenim dos ratolins que tenen la mateixa sang circulant, és a dir, la sang del ratolí jove es barreja amb la del vell i circula pels dos animals.
I què ha passat?
En 4 setmanes han observat que el cor dels animals vells es rejuveneix, es converteix molt més elàstic i molt més potent, com si fos el cos d'un animal jove.
Clar, és la bomba, això. Perdona, però és que clar, això ara em fa crear com una imatge que m'imagino jo en el futur, homes vells connectats amb cables, amb uns joves al costat que els tenen allà esclavitzats per viure més anys.
Fantàstic, pots escriure llibres de ciència-ficció, tu
veus? És ciència-ficció.
Sí. Bueno, ara us explico que hi ha una manera alternativa, doncs esperem de fer això mateix. El que és important amb aquest experiment, oblidant el tema aquest de la connexió dels circuits de la sang, que és una mica macabre, sí. El que és important és que han descobert, doncs, que hi ha algun element en la sang de dels animals joves que permet de mantenir el si més no el cor en més bon estat. De fet, això s'havia vist amb altres músculs. Havien fet amb experiments similars al mateix grup.
Sí.
Havia vist, doncs, que els músculs es rejuvenien una mica, però no ho havien vist mai en el cor, que és un òrgan evidentment molt important i clau en el que és l'envelliment i
el cervell han fet, o sigui, se sap quina conseqüència té això en el cervell?
Molt bona pregunta, i suposo que ho estan a punt de mirar. Si és després del cor, jo el següent que miraria evidentment seria el cervell, no?
Molt bé. I en el cor el que passa és que, a veure, o sigui, dius, es rejuveneix. Per quin motiu es rejuveneix?
Clar, aquesta és la clau, no? O sigui, a veure, que en la sang de la gent jove hi ha alguns factors que poden rejuvenir, és una teoria molt antiga, que de fet, ja al segle XVI, alguns coneixereu el cas de la comtessa Elisabet Báthory, que és una noble hongaresa, que creia que la sang rejuvenia, i diu la llegenda almenys, que es banyava en la sang de dones verges per evitar envellir. Bueno, seria una mica... Ja tenia la idea, una mica... Ja anava pel camí.
Ja anava encaminada, ella. Sí, però aquesta dona va morir jove, eh?
Sí, va morir als 50 anys, o sigui que no va aconseguir arribar a
morir. Veure, no. Ara, connectar-la per circuits és el que funciona.
Sí. Si hagués sabut això, potser li hagués funcionat. No, bromes a part, el que s'havia de fer, o sigui, un cop fet l'experiment, l'important és localitzar quin és aquest factor de la sang que fa rejuvenir el cor, no? I això és el que han fet aquests científics. Han aconseguit identificar una proteïna que circula per la sang dels animals joves, que es diu GDF11,
sí.
I es veu que n'hi ha més en els joves que en els vells. I el que van fer, doncs, és aïllar aquesta proteïna i injectar-la directament en els animals vells. I van veure que l'efecte era el mateix, no? Que sense necessitat de connectar, i aquesta és la part positiva, podien rejuvenir el cor només donant un xute, diguéssim, una injecció de GDF11.
Escolta'm, i aquesta proteïna, GDF-11, que tenen els ratolins joves, la sang dels ratolins joves, també la tenen els joves humans amb més quantitat que no pas els vells, diríem?
Aquesta és la pregunta del milió de dòlars. Funcionarà això amb humans o no? De moment només hem aconseguit rejuvenir ratolins, que no serveix de molt, no? Clar, bueno, això és el següent pas, és això, no? Realment, funciona la GDF, existeix en els
no se sap encara joves. Això.
Encara no, estem amb això. Però aquesta seria la solució. O sigui, en lloc de lo que deies tu de la ciència-ficció, de connectar un vell a un jove i anar pel món tots connectats, la solució seria això, doncs, trobar aquesta proteïna, veure si funciona, aïllar-la i doncs, donar injeccions per rejuvenir els cors de la gent gran. Sobretot pensem que les malalties cardíaques segueixen sent una de les causes principals de mort en el món occidental. Per tant, es podria fer molt de bé si poguéssim utilitzar aquest coneixement, doncs, per això, rejuvenir i curar una mica els cors de la gent gran.
Doncs una investigació interessantíssima, no amb una gran als oients. Jo crec que des de casa deuen estar enganxadíssims, que han portat a terme uns investigadors de Harvard, tot i que no ha tingut l'impacte mediàtic d'altres notícies, com la que comentem avui per començar el nostre rànquing científic.
Número 5. Per fi s'han clonat embrions humans.
Això ha sortit per tot arreu. Realment és una notícia científica important, eh?
Sí, no, a més, diem per fi, perquè de fet ja fa 10 anys que s'havia dit que s'havia aconseguit. Això era el famós cas d'aquell coreà, el Hwang Woo-suk, que havia dit que havia aconseguit fer-ho l'any 2004 i havia sigut fals, era un engany. Però ara sembla que va de bo. Això és
ara sí que és cert,
sembla,
eh?
Que és cert. Això és el doctor, es diu Mitalipov, i és de la Universitat d'Oregon, i haureu llegit aquests dies que la idea és que el que ha fet és ha trasplantat, doncs, el nucli d'una cèl·lula adulta, d'un pacient adult, a un òvul d'una donant, no? Del qual se li treu el nucli. Això és la tècnica clàssica que vam aconseguir, doncs, a fer l'ovella d'oli fa molt de temps, no? La idea, llavors, un cop tens aquesta barreja de l'òvul amb el nucli adult, doncs s'estimula l'òvul perquè es divideixi, es converteix en un embrió, i la gràcia de tot aquest experiment no és el simple fet de clonar, no? Que és la tècnica de clonar, sinó que es pot, d'aquest embrió primigeni, d'aquest embrió inicial, d'estats inicials, es pot treure les cèl·lules mare, que en aquest cas, doncs, tindran l'ADN del pacient. I això és fantàstic, seria fantàstic en teoria, doncs, per fer les tècniques de medicina personalitzades que sempre discutim en aquest programa i que després parlarem també.
Clar, això, quan ho veurem així, materialitzat, amb avenços concrets?
Bona pregunta.
Per a malalties concretes, diríem.
Veurem. De moment, això és un pas endavant, perquè és una manera, en principi, fàcil, o sigui, han demostrat que es pot fer, que es pot aconseguir aquestes cèl·lules mare. Recordem també que una alternativa són les cèl·lules induïdes, que en parlem moltes vegades,
sí.
Que és aconseguir agafar una cèl·lula adulta i fer-la retrocedir fins a un estat semblant al d'una cèl·lula mare. O sigui, per una manera o una altra, estem fent molts avanços en medicina regenerativa.
Sí, però clar, el laboratori s'està avançant molt. Jo no sé si després ha de venir una legislació per part dels diferents països on es poden desenvolupar aquestes tècniques feta amb comitès d'ètica perquè ho regulin.
I tant. I sobretot en un cas com aquest, per exemple, doncs que estem parlant doncs, que la tècnica aquesta, en principi, si deixessin créixer l'embrió, podia servir doncs, per crear clons, no? Per clonar persones. Que sempre insistim als científics que aquest no és l'objectiu, no? Però, clar, és la possibilitat que existeix. Diuen aquest grup d'investigadors per això que amb la tècnica que han fet servir ells, el clon no aconseguirien fabricar un clon sencer. O sigui, encara que deixessin créixer aquests embrions, no arribarien a formar una persona. Encara no han explicat ben bé quina és la diferència i per què, però clar, en el futur això, evidentment, serà un cas que s'ha de plantejar èticament i legalment si és una cosa que es pot fer.
I tant.
El que és important, crec, d'aquest grup, d'aquest experiment, que jo a vegades en els diaris no ho han comentat massa, és que com ho han fet per aconseguir això? Una tècnica que fa més de 20 anys que s'està fent servir i que en humans no havia funcionat mai, doncs ells han trobat la fórmula màgica, finalment, per fer que funcioni i ha sigut usant virus i un xoc elèctric a la cèl·lula, a l'òvul, perquè pugui acceptar doncs, aquest nucli que li estem transferint. I el més important, que és l'element extra d'aquesta fórmula, és cafè. O sigui, han fet servir cafeïna per...
Què dius ara? Mira, sí. Això a mi se m'havia escapat, això.
Doncs sí, fan servir cafeïna, per això no ho han dit molt als diaris. De veritat, la gràcia d'aquesta tècnica era posar-la a punt i optimitzar-la doncs, amb coses com això, com la cafeïna, que el que fa és frenar l'òvul, mantenir-lo parat i que no s'activi prematurament, que és un dels problemes que passava amb aquesta tècnica, que s'activa prematurament i s'espatlla el procés.
El cafè frena a veure, però escolta, això no sé si pot tenir alguna implicació per dones embarassades que prengui molt de cafè pel desenvolupament de l'òvul.
No sé, no
perquè
crec.
És curiós, que tingui aquest efecte secundari.
Sí, és un efecte curiós, però crec que les dosis de cafeïna que li estan posant
són
a l'òvul,
bèsties,
perquè
passa,
no crec que s'hagi de prendre molts cafès directe a la vena, potser, perquè arribi a aquest nivell.
Doncs molt interessant, i tens tota la raó, que això els estímuls elèctrics jo sí que ho havia llegit, però en canvi això de la cafeïna, a mi se m'havia passat, potser algun oient ho ha llegit en algun diari,
Sí, però no ho han mencionat molt, sí.
Sí, no ha sortit gaire. Vinga, anem al següent.
Número 4. Transplanten a una rata un ronyó artificial creat al laboratori.
Déu-n'hi-do, aquest també. Seguim amb la medicina regenerativa,
això, exacte, això seria el que deies abans, no? Quines aplicacions podria tenir això de les cèl·lules mare? Doncs mira, aquí en tenim una. Això que hem fet, un cop més amb ratolins, són uns científics de Boston, del Massachusetts General Hospital, que el que han fet doncs, és trasplantar unes rates, de fet, uns ronyons que havien fabricat ells mateixos al laboratori. O
sigui, com els han fabricat, aquests ronyons?
El que fan és tenen com una bastida, diguéssim, que sembren de cèl·lules, en aquest cas de rates acabades de néixer.
Què vols dir una bastida? Com un saquet?
Sí. Clar, el problema
un contenidor?
Sí, com una idea simple, com necessites una mena d'estructura tridimensional doncs, que formi l'òrgan, no? I la millor manera per fer això, per exemple, és agafar un ronyó d'una altra rata,
sí?
Treure-li totes les cèl·lules i els queda com una carcassa feta de teixit connectiu i que llavors pots tu ficar les teves pròpies cèl·lules allà.
I aleshores aquí dintre introdueixes les cèl·lules...
I amb això les cèl·lules aquestes creixen i acaben formant doncs, un ronyó. I aquest òrgan en el laboratori, llavors l'han trasplantat als ratolins i han vist que sí que funciona i que funciona com un ronyó de veritat.
És increïble, Tot el que ens expliques, mira, aquí sempre t'escoltem amb la boca oberta, perquè són uns avenços tan interessants.
Sembla ciència-ficció, realment,
sí,
això és
fascinant.
Sí,
totalment, totalment. Sí, clar, això es podria aplicar potser en el futur en humans, agafar un ronyó d'una que no estigui, jo què sé, no sé si d'un
cadàver,
i buidar-lo de cèl·lules, introduir les cèl·lules de la persona que necessita, cèl·lules mare de la persona que necessita el trasplantament, i aleshores, clar, això no genera cap mena de rebuig.
Clar, perquè són les teves pròpies cèl·lules, no hauria d'haver-hi cap problema. El gran problema, recordem, del trasplantament és que sí, funciona molt bé això de tenir un òrgan, però de seguida el rebuig és un problema important. Llavors, també s'està mirant de trobar formes de fer aquesta bastida, fer-la de material sintètic, també, perquè no s'hagi de necessitar cap donant. O sigui, és unes tècniques de trasplantament i de creació d'òrgans en el laboratori que estan avançant molt, que amb els resultats com aquests de l'esclonació poden fer-lo avançar encara més i que crec que en el futur tindrem doncs, un catàleg d'òrgans fets al laboratori que un es podrà anar trasplantant i per anar millorant. Sí.
Ara molt atents... Tots aquells que teniu un gos a casa.
Número 3. Els gossos i els homes comparteixen microbis.
Això dels microbis, que és un tema que ens apassiona.
Sí. Això és un capítol més en el nostre tema preferit, que és els microbis. I us hem estat parlant molt d'això, dels microbis que intercanviem les persones, no?
Sí.
I quan parlem sobretot de microbis bons, o sigui, ja sabem tots que estem coberts de microbis per dintre i per fora, convivim amb els microbis i són microbis que no són tòxics, que no ens fan mal, al contrari, ens ajuden, no? I havíem dit la setmana passada, el mes passat, havíem parlat de com les persones tocant-se intercanvien microbis i com això pot inclús influir en la l'estat de salut. Ara hi ha un estudi nou que s'ha publicat fa un parell de setmanes que diu que això també passa amb les mascotes, amb els gossos concretament.
Era previsible, clar.
Sí, es veia venir, oi?
Home, i tant.
Això són uns científics de Colorado que el que han fet és analitzar els microbis que hi ha a la pell, als intestins i a la boca, les persones i dels gossos que viuen amb aquestes persones. No? Això ho han fet amb 60 famílies diferents.
I què han vist?
Evidentment, el que, com tu dius i com era previsible, els humans, primer, els humans que viuen a la mateixa casa tenen tots ells els bacteris molt semblants. Evidentment, els pares i fills, tothom comparteix bacteris bastant semblants a la pell i a la resta del cos. Però és que, a més, és veritat doncs, que comparteixen els bacteris de la pell amb els seus gossos. O sigui, els gossos i els seus propietaris, els seus amos...
Hi ha un intercanvi aquí de bitxets important, eh?
Sí, i això pot tenir una importància, a part de fàstic que pugui fer. La importància pot ser doncs, que aquest intercanvi de bacteris entre humans i gossos podria explicar perquè un fet que se sap des de fa temps, que els nens que creixen en una casa on hi ha una mascota tenen menys al·lèrgies, normalment, desenvolupen menys al·lèrgies. Podria ser que el fet de passar, de compartir aquests microbis propis dels gossos... permetessin reforçar o preparar el sistema immunitari.
No, és una marranada, està bé, no, reforça el sistema immunitari. Perquè, una pregunta, clar, tu deies que havien agafat mostres de bacteris en la pell, la boca i l'intestí. Mm-hmm. A l'intestí també hi ha el mateix tipus de bacteris en l'estómac d'un gos, en l'intestí d'un gos, que en el d'una persona, no, o no?
Curiosament no, només s'intercanvien els que hi ha a la superfície, a la pell. Així com amb els humans sí, es veu doncs, que amb el temps de viure plegats tens els mateixos tipus de bacteris a dintre que a fora, amb els gossos...
I a la boca tampoc.
Petons als gossos.
Perdona, jo he vist a senyores que els hi fan petons a la boca als gossos.
S'hauria d'estudiar aquest cas. Igual estan aconseguint algun tipus de defensa extra.
Escolta, deuen tenir unes defenses a prova d'bomba, les senyores aquestes.
S'hauria d'estudiar això, eh? No ho feu a casa. Fins que s'estudiï, si serveix per res, no ho feu.
Molt bé. A veure, ara abans dèiem, atenció si teniu un gos a casa, doncs ara atents tots aquells que porteu barba d'uns quants dies, perquè comentarem això a la propera notícia.
Número 2. Una barba de 10 dies et fa més atractiu.
Justament de 10 dies, eh?
Molt important. 10 dies és la clau. Mira, això, des que els anys 80 el George Michael portava la barbeta aquella de 4 dies, que sabem tots, no?, que a les dones els agrada això de que els homes portem barba, no?
Si no hi ha clapes. No, és que a veure, un moment. Anem a fer una especificació. Hi ha barbes maques... que estan, o sigui, veus que queden regulars, i després hi ha nois que, pel motiu que sigui, tenen unes clapes. Jo aquests, a mi no em resulta atractiu.
Doncs
a mi, parlo personalment, eh?
Va per aquí una mica la cosa, ja ho veuràs, Mila. L'estudi aquest ja va per aquí. Això són científics australians que s'han preocupat de fer un estudi, el primer estudi seriós sobre aquest tema de les barbes, no? Han agafat 10 homes i els han anat fent fotos en diferents estats, diguéssim, de la feitat, no? O des de portar la cara neta, una barba de 4 o 5 dies, la barba de 10 dies, o la barba sencera, allí, grossa, no?
Sí.
I llavors, ensenyen aquestes fotos a 150 dones i a 170, no, perdó, a 350 dones i a 170 homes heterosexuals, no? I els hi pregunten que els classifiquin segons els hi semblen, doncs més atractius, menys atractius, més masculins, més cara de salut i fins i tot el potencial com a pares que creuen que podia tenir una persona així. Llavors, el veredicte, que és la part important. La barba de 10 dies és la més popular, és la que la gent troba que és més atractiva.
Més que no pas la de 3 o 4 dies,
més
eh?
Més que només la de 4 dies, però potser per això que dius tu, perquè la de 4 dies pot tendir una mica a tenir clapes i potser no semblar tan homogènia. La de 10 dies és la que us donarà l'èxit segur, no?
Però 10 dies, a veure, tu deus haver provat això, no? 10 dies, quina longitud de pèl hi ha aquí a la barba?
No, suposo que depèn de cadascú, els 10
això
dies.
Això no m'has buscat, eh, Salvador?
No, la longitud no s'ha medit.
Perquè 10 dies és força dies, no? O sigui, ja deu haver crescut força allò, no?
No, amb 10 dies et dona una barbeta maca, no?
Però una barbeta maca.
Sí, però no una barba allò.
No una cosa tupida.
No tupida encara, no?
Molt bé.
De fet, la cara neta i la barba tupida aquesta van empatades en la llista de ser atractives.
I la
menys atractiva, de fet, és la de 4 dies. És la que té menys èxit.
Veus?
O sigui, que no estàs sola amb això.
Escolta'm, i el tema del millor pare?
Això és interessant, oi?
Sí, qui tenia més punts en funció del seu aspecte físic?
Doncs els barbuts. Els que tenen la barba més grossa es veu que donen alguna sensació de que tenen més capacitat de ser pares.
Em crida molt l'atenció,
bueno, Això és una cosa important pels homes, doncs si voleu donar la sensació de que podeu ser bons pares... Si voleu lligar més així una cosa menys definitiva, doncs deixeu-vos només la de 10 dies, que és més efectiva pel que sou.
Arribem a la notícia número 1. Vinga, l'última.
Número 1. Descobreixen una nova manera d'obtenir menjar.
A veure, és una notícia molt interessant aquesta, eh?
Jo aquesta també trobo molt estrany que no s'hagi sortit als diaris, perquè realment pot representar un canvi molt important si realment es pot arribar a comprovar i a confirmar que va així. Mira, a veure, tots sabem que nosaltres, per exemple, no podem alimentar-nos d'herba, no? Les vaques i els altres animals que poden menjar herba i obtenen l'energia de l'herba. Això és, nosaltres, els humans, no podem fer-ho perquè ens falta un enzim que ens permet digerir la cel·lulosa. La cel·lulosa, diguéssim, és el principal carbohidrat, el principal component energètic de coses com l'herba o les plantes. Llavors, uns científics de Virgínia es van pensar, com podem fer-ho doncs, per fer que els humans puguem aprofitar la cel·lulosa i podem utilitzar-la com a aliment? Doncs han trobat la manera de convertir aquesta cel·lulosa en midó. El midó és el carbohidrat, és el tipus d'aliment que nosaltres, que els nostres estómacs sí que poden digerir. El midó és un carbohidrat que es troba doncs, a les fruites i a molts aliments. No?
Sí.
I, de fet, fins a un 40% de la nostra dieta normalment ja està formada doncs, per aquests carbohidrats, per aquest midó. Doncs una combinació d'enzims que han tret d'uns bacteris aconsegueixen doncs, que aquesta cel·lulosa es pugui, a través d'una sèrie de reaccions químiques, es pugui convertir doncs, en aquest midó que podem
aprofitar. I aleshores, que podríem menjar... A veure, tu parlaves d'herba, però podríem menjar plantes, per exemple, o fulles d'arbres, si volguéssim.
Sí, la idea per això seria processar això. O sigui, el que farien és agafar herba o plantes o arbres, inclús, tractar-los amb aquests enzims, i el que treuen d'això és un polsim blanc, han aconseguit treure una espècie de polsim blanc, que és la amilosa, que és un dels components del midó, que és un pols que no té especialment massa gust, però que té molt de contingut energètic. O sigui que nosaltres podríem viure menjant doncs, aquest polsim blanc tret de tots aquests plantes doncs, que tenen molt de component amb cel·lulosa.
Clar, això per països on hi ha escassedat d'aliments, si clar. Poden aprofitar les plantes. A veure si ara deforestarem el planeta, amb
però
aquesta notícia.
Però imagina't,
tot.
Estem parlant doncs, que de cop i volta podríem estar començar a aprofitar tota aquesta cel·lulosa que hi ha, que diuen que a l'any es produeixen fins a 180.000 tones de cel·lulosa al planeta.
És molt, eh?
I no s'aprofiten per res. I fet d'una forma raonada, això podria inclús significar això que dius tu, no? La fi de la fam al món. Clar, a veure, parlem, en un moment això encara està una mica lluny per una sèrie de motius tècnics, no? Aquests científics diuen que per obtenir 20 quilos de midó,
sí.
Que és el que més o menys consumiria una persona durant 80 dies, cal processar 200 quilos de cel·lulosa. Que és bastant, o sigui, 10 vegades més.
I això què costa, ni millor?
Aquest és el problema, això costa $1 milió.
Ui!
Per tant, en aquest moment no és gens pràctic.
Això ho veig molt lluny, encara, de ser una realitat i de poder ajudar a combatre la fam al món.
Bueno, segons aquests científics diuen que ells mateixos creuen que en 10 anys seran capaços de reduir el cost aquest fins a 50 centaus de dòlar per persona i dia.
Caram,
això ja començaria a estar molt bé.
Doncs déu-n'hi-do la retallada, eh?
Pensa, per exemple, el que estàvem dient abans amb la clonació. Fa 10 anys la clonació de cèl·lules humanes era impossible. Ara ja tenim una clonació d'embrions humans. Es pot fer, en 10 anys la ciència canvia molt.
Avança
i podríem doncs, arribar a aquest punt. Calculen, doncs, diuen aquests científics, que d'aquesta manera es podia fins inclús proporcionar el 30% dels requeriments alimentaris del planeta es podia obtenir a partir d'aquest polsim blanc que traurien doncs, de les plantes. Si realment és veritat, seria un canvi molt important, podria tenir un impacte molt important en el futur.
Doncs escolta'm, interessantíssim, com sempre, parlar amb tu, Salvador, amb totes aquestes notícies que ens expliques un cop al mes. T'agraïm molt la secció, com sempre, i fins la propera vegada.
Un plaer, fins al mes que ve, que vagi
bé. Adéu-siau.